A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Nou i 31 minuts, escrivia Miquel Forns a les xarxes socials. El Parc de Santa Bàrbara serà un parc agroforestal obert que es mantindrà com a espai verd silvestrat amb poca intervenció i respectuós amb els ecosistemes. Aquest és el criteri general, diu l'alcalde, que hem consensuat l'Ajuntament de Sitges amb la Junta de Compensació del PPUU, propietats de la zona. Saben que és la Junta de Compensació del que es diu Santa Bàrbara, La Plana i Vallpineda Sud, l'equip paisatgista redactor del parc i les entitats mediambientalistes que han participat en el disseny del parc, com Biodiversitat Sitges i l'AMMA La Falconera. Carola Fernández hi va ser en la presentació i a l'edifici Miramar, poqueta gent per, diguem-ne, un projecte que va generar en el seu moment certa controvèrsia. Carola, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
I ahir us van ensenyar allò, planells, perquè hi haurà un mirador, una plaça, uns horts, etc, etc.
Exacte, i ens van ensenyar com serà aquest parc, que com bé deies, no serà un, i de fet ho va dir l'alcalde en finalitzar l'acte, no serà un parc de Can Robert II, és a dir, no ens hem d'imaginar un parc tan intervengut com el que és a Can Robert, sinó doncs, això serà un parc silvestrat en el sentit de que la idea és mantenir l'essència original. Per tant, mantenir el pi blanc que s'hi troba, mantenir els garrofers, les zones més de prats, que en el seu moment eren potser més vinyes, doncs convertir-les en zones menys boscoses.
O sigui que això semblarà més muntanya que jardí.
Doncs no et sabria dir, però aparentment és
el que
diu,
no?
És el que sembla. I de fet la idea és que sigui com un, que l'arribada i l'entrada sigui d'alguna manera transitòria i estigui integrada amb l'entorn, però que en qualsevol cas van insistir molt en això. És a dir, per exemple, no estarà il·luminat, no serà un parc il·luminat. Hi haurà il·luminació a la zona de l'ermita de Santa Bàrbara, que és la zona on es preveu que sigui la zona més social, per tant, amb una petita plaça on es puguin fer determinats actes.
És que ho recordem del dia de l'aplec de Santa Bàrbara, que es va comentar que allà hi hauria, precisament entre la masia i l'ermita, una zona més o menys d'estat on poder-s'hi estar tranquil, amb bancs, etc, etc.
Però serà l'únic espai.
Però serà l'únic espai.
La resta seran bosc de pi blanc, principalment, garrofers, un parell de zones de prat, per tant, més planera, amb camins que i miraran de recuperar els camins ja existents, és a dir, s'intervindrà poc, per tant, però estem parlant de camins a sauló, és a dir,
sí.
En cap cas asfalt ni res, i per tant no hi haurà il·luminació, no es preveu il·luminació per aquesta zona, serà...
O sigui, com si fos una zona de muntanya, vaja.
Això mateix. I això sí, en una de les bandes, els horts urbans, que això també ho han comentat nombroses vegades, hi eren 40 horts urbans i uns miradors que es preuen a la part més alta, ja tocant, diguéssim, a la part de Carrerada, ja tocant a la Creu de Ribes.
D'acord, d'acord. Jo us he dit com si semblés muntanya. No, és que esclar, és muntanya.
És que és
muntanya. És a dir, no ha de semblar res perquè és el que és, eh? És a dir, que no ens hem de semblar a res. El que hi escoltarem, perquè al nostre web trobaran tota l'audiència pública sencera, però Carola ens ha tret uns fragments de la intervenció de la paisatgista.
De la paisatgista i d'en Joan Rodés.
I d'en Joan Rodés, el president de la Junta de Compensació.
Això mateix, i de la paisatgista, que és l'empresa Local 4, que és l'empresa que ha dissenyat aquest paisatge, no? I ha dissenyat com ha de ser aquest parc. Tots dos van intervenir. Si et sembla, primer escoltem Joan Rodés, que d'alguna manera la presenta. Ell també fa una mica un record d'on venim, perquè hem de recordar que això ja venia plantejat i venia del Pla de General 2006 i fins i tot d'abans. Per tant, no és res que s'hagin inventat ara, el que sí que s'ha decidit ara és dur-lo a terme.
D'acord, us recordem que el senyor Rodés és el president del conjunt de propietaris de tota aquesta gran zona de la Plana i de Santa Bàrbara, que no és poca cosa. El conjunt total és de 90 hectàrees, el que s'està urbanitzant ara són 70 i escaig, i òbviament el parc de Santa Bàrbara forma part d'aquest conjunt.
14 hectàrees de parc.
14 hectàrees de parc. O sigui que el senyor Joan Rodés va d'alguna manera contextualitzar el que després seria el discurs de la paisatgista. Escoltem-lo.
Sitges és un cas especial en el sentit de que Bueno, l'urbanisme sempre és especial, però a Sitges estic segur que la majoria de vosaltres coneixeu l'evolució que ha tingut l'urbanisme de Sitges. Han passat mil coses, va haver-hi un pla general que el va tombar el Tribunal Suprem, després van haver-hi unes normes subsidiàries, i arrel d'això es va fer una comissió que pràcticament per unanimitat en l'any 2006 va decidir, repeteixo, una comissió que va no nomenada per l'Ajuntament, sinó per totes les forces polítiques i altres entitats interessades en el futur de la vila, van decidir aprovar pràcticament, repeteixo, per unanimitat, un pla general, que és, avui en dia se'n diu POM, que és el que nosaltres estem desenvolupant. Aquest pla general de Sitges té, al respecte del que coneixem de l'urbanisme de Sitges, algunes novetats importants. Terramar, que és un model, Terramar no té ni un metro quadrat de zona verda. Terramar no té ni un metro quadrat d'equipaments. Mentre que en el PP1, que a més va tindre una història molt complicada, perquè abans eren quatre plans separats i ara es van juntar aquests quatre plans, gràcies a juntar-los, que tenia els seus inconvenients, però es va generar un parc únic de 14 hectàrees. M'agradaria preguntar a l'ambientalista quant deu fer la Ciutadella de Barcelona, però jo crec que són tres vegades la Ciutadella de Barcelona, i té una zona per equipaments de 11 hectàrees. Per tant, això ens ve definit a la Junta de Compensació. I també deixeu-me dir, perquè moltes vegades la gent em diu: ah, tu estàs ficat amb allò de Vèrtix. I dic Vèrtix perquè és el principal promotor. No, Vèrtix és un promotor més, que no té ni de lluny el 50%, el que passa és que és un promotor actiu. És un promotor actiu. I bé, amb promotors actius com Vèrtix, jo que sóc un petit propietari, jo sóc un petit propietari allà, hem lograt crear una dinàmica on la filosofia és escoltar el màxim de sensibilitats que hi ha. Evidentment, hi ha les sensibilitats dels promotors, que el que volen és guanyar-se la vida, amb un matís que jo crec que la majoria dels promotors que han sobreviscut a la crisi han entès que per guanyar-se la vida les coses s'han de fer bé. És a dir, no té sentit destrossar el territori perquè al final és menys valor afegit a l'hora de vendre. És a dir, una urbanització amb un parc i amb uns equipaments fantàstics té molt més valor que, i aquí Sitges no vull dir noms, però n'hi ha unes quantes d'urbanitzacions que sense zones verdes, sense equipaments, es van fer en el seu moment i després això són problemes per l'Ajuntament. Bé, llavors, com que avui el tema no va d'urbanisme, sinó en concret va del parc, el que puc dir jo és el següent. En aquests moments hi ha hagut una certa evolució del punt de vista, n'hi ha milions de punts de vista, però abans es pensava en els parcs com lloc de lleure perquè juguin els nanos, per passejar, etc. I avui dia hi ha una sensibilitat ecològica diferent, que no és només perquè passegi amb els nanos, sinó perquè la vida de la fauna i de la flora sigui preservada. És a dir, fer parcs anglesos en territori saharià no té massa sentit. Bueno, va haver aquella pel·lícula de pescar el salmón en el Iemen. Bueno, això no és massa ecològic. Per tant, aquesta nova sensibilitat de que les zones verdes han de mantindre aquest concepte de sostenibilitat, que és que la següent generació es trobi al medi amb unes condicions que permeti la reproducció del sistema com estava abans. Pues això ha influït molt amb la perspectiva del tractament del parc de Santa Bàrbara. I, a més, has de dir que aquí ens hi vam trobar, perquè l'Ajuntament tenia la mateixa sensibilitat i grups ecologistes de Sitges la tenien la mateixa i més. Llavors, per això vam decidir contractar un equip extern, és un equip absolutament deslligat, no ha treballat mai, no són empleats de cap dels promotors que estan aquí presents, que estan presents a la Junta de Compensació, i que és un equip d'enorme prestigi, encara que no estigués aquí present, els representants de l'equip ho diria exactament igual, i ells van aportar les seves idees entenent aquestes diferents sensibilitats que es van fer seves. Per tant, la idea és que tots, entenc, vull donar per entès que la majoria de vosaltres, si no tots, sou sitgetans i que trepitgeu el territori. Encara que ja no és el mateix, perquè hi ha gent que no el trepitja. Però sí que si dic la carrerada, que és el que marca la carrerada, el camí de carrerada, que és el que marca el llindar entre el terme municipal de Sitges i el terme de Ribes, allò marca la part de dalt del parc i fins als carrers que ja estan insinuats o que ja estan marcats amb execució, és on es genera aquest gran espai de 14 hectàrees. Les idees, les directrius bàsiques són posar en valor el bosc perquè segueixi sent un bosc, no perquè sigui algo que s'assembli a un bosc, sinó perquè sigui un bosc. Per l'altre costat hi havia les grans vinyes abandonades, les grans vinyes abandonades, on també, torno a repetir, el que s'ha anat a buscar, i llavors aquí hi havia si s'hi plantava vinya, no s'hi plantava vinya, i aquí és on necessitem nosaltres l'ajut d'un equip especialitzat en el tema, que és aquí se diré a continuació la paraula, i per allà al mig recuperar els camins, els caminois, més que camins, els camins històrics que normalment ha fet servir els pagesos que anaven a llaurar o la gent que anava a caçar o la gent que... Perquè jo encara, quan vaig comprar la vinyeta que vaig comprar, allà encara hi havia la caseta de fusta per caçar la guait, Vull dir que, per tant, recuperar tots aquests camins, recuperar amb la mesura de lo possible els murs de pedra i els vestigis històrics que expliquen quin ha sigut l'ús d'aquest parc, i molt important fer una bona integració del parc amb la recuperació del conjunt de Santa Bàrbara. Efectivament, de Santa Bàrbara, alguns de vosaltres potser heu pogut anar a la inauguració de la capella, que això... ara tots són flors i violes, però ens hem barallat, perquè clar, naturalment, quan l'Ajuntament et demana que facis no sé què, doncs això està fora de pressupost i has de buscar pressupostos i tal, però sí, al final ens han collat, no hem tingut més remei, que tampoc no és tot per ganes i per voluntat, però vam prendre els compromisos s'han de complir. I per tant, hem pogut recuperar la capella, la masia de Santa Bàrbara no l'hem pogut recuperar perquè hi ha un tràmit urbanístic que està pendent, perquè allò estava qualificat de zona verda i per poder refer la masia l'hem de convertir en equipaments, i això hi ha un tràmit que va fent el seu camí, i els equips tècnics se n'ocupen tan bé com poden, perquè al final qui ha d'aprovar això és la Generalitat. Però nosaltres tenim signat un conveni que també recuperarem la masia. I repeteixo que la masia amb la capella i amb la continuació de l'Avinguda Sofia, que fixeu-vos en un detall que és important. L'Avinguda Sofia, a partir de l'escultura de la vela, que en diem, pràctic, de la plaça d'Octubre, pràcticament a partir d'allà es continua l'Avinguda Sofia amb una dimensió règia, encara que això del regi potser diria republicana, per arribar amb la màxima qualitat paisatgística i urbanística al parc, i o sigui que això no serà un parc que està allà a la cantonada, al suburbi, que deixes allà a la punta, no, és un parc que tindrà la millor arribada que es pot tindre. I vull posar un exemple, perquè les coses, si no es pensen bé al principi, després passa el que passa. Aquí a Sitges, per exemple, tenim un hotel magnífic, allà a Can Girona, que no té l'accés magnífic que es mereixeria aquell hotel, per exemple. I, en canvi, el parc de Santa Bàrbara tindrà el seu accés principal, perquè naturalment a part de Santa Bàrbara tindrà un accés que és un carrer de pràcticament un quilòmetre de llargada, fins a Campell hi ha un carrer que per dalt només linda amb el parc, i tot això serà en accés al parc, vull dir que serà un parc obert, això no serà un parc que es tancarà la nit baixa, a menys que l'Anne em digui que han evolucionat en un sentit contrari, però la idea és precisament que hi hagi aquesta transició, perquè a més aquesta idea de transició també la van pensar els que van redactar el Pla General en el seu moment, que és que fins al camí Capellans És vivenda plurifamiliar de planta baixa i dos pisos, em sembla recordar, o tres en algun lloc més a baix, però a partir del camí cap allà, com ja estàveu veient ara en el tros que ja vam executar, que en diem fase 1, són vivendes unifamiliars. Per tant, hi haurà una transició que a través de la Vinga Sofia i a través dels altres carrers s'arribarà, esperem que molt agradablement, i amb un termini d'execució curt, perquè això, en un parell d'anys, el parc estarà operatiu, la Masia en un any estarà operativa i, vaja, espero que quan ho haguem acabat digueu no ho heu fet malament del tot. Jo poques coses més us puc dir, excepte totes les preguntes que em vulgueu formular. Gràcies.
No, i 46 minuts. Vèrtix no ho té tot, però té molt. Vull dir que podem entendre l'expressió pública, del president de, en aquest cas, de la Junta de Compensació, però com llegia en el diari Expansión, i ja fa temps, Vèrtix está a punto de empezar a construir la que será la mayor promoción inmobiliaria que será en Sitges. La promotora catalana ha desempolvado un proyecto que llevaba años en espera y que en una primera fase supondrá la urbanización de 23 hectáreas. En aquesta informació que deia textualment que Vèrtix promueve una part hotel i 60 cases unifamiliares en Sitges, o sigui que no és, com dirien els castellans, moco de pavo. Passem pàgina, però, de les paraules del president de la Junta de Compensació i anem estrictament al que és el Parc de Santa Bàrbara i al projecte paisagístic.
Exacte, ara ens parlarà, sentirem a Anne Barrutia, que és de l'empresa Local 4, que és l'empresa externa que la Junta de Compensació a qui va encarregar aquest projecte de paisatge, de paisatgisme del parc, que ha treballat, a més hem de dir, colze a colze, si més no comptant amb les opinions de Biodiversitat Sitges, que ahir també hi eren, i que tot i lamentar la pèrdua d'espai natural i de zona verda, és veritat que també van agrair el fet que s'hagi col·laborat amb ells en aquest projecte.
Ens deies en aquest cas que el representant de Biodiversitat, el primer que va dir és que lamentava enormement, diguem-ne, la desfeta que s'havia produït a l'hora d'urbanitzar aquesta zona.
La primera frase.
Pam. I després, doncs, òbviament, que agraïen haver pogut col·laborar en el desenvolupament del que és aquest espai, aquest bosc.
De fet, el que ells recomanaven i el que ells han recomanat és el que sembla ser que es mantindrà, i és que es mantingui aquest parc de la manera més assilvestrada i més natural possible, per tant, que no s'intervingui, i és el que sembla, segons el que ahir es va comentar, que serà. Per tant, sentim ara Anne Barrutia.
Bueno, soy Anne Barrutia, formo parte de un equipo de paisajistas que trabajamos en una empresa que se llama Local 4 y, como ha dicho Joan, la Junta de Compensación nos contrató para que hiciéramos una propuesta sobre este parque, ¿no? Bueno, esto simplemente es una ortofoto que está sacada de Google, en el que simplemente hemos enmarcado en rojo lo que es el ámbito de actuación del parque. Evidentemente es una foto antigua porque en estos momentos evidentemente la urbanización ha avanzado y parte de lo que ahora en la foto se ven como campos son, bueno, ya hay calles y parcelas y viviendas incluso construidas, ¿no? Bueno, paso a la siguiente. Bueno, nosotros en la primera reflexión hicimos un análisis que, bueno, vamos a contar un poco, no vamos a contar todo, sino que vamos a daros un poco la idea de lo que ha sido las fases de trabajo. Hicimos un análisis y, bueno, la conclusión o el inicio fue que, en primer lugar, era definir cuáles eran los elementos que caracterizaban al paisaje existente, ¿no? Entonces, básicamente hay tres, o sea, bueno, son dos unidades de paisaje, pero que los podemos desglosar. Por una parte, una masa bastante importante, ¿no? Que, bueno, es un bosque de pino blanco o un bosquete de pino blanco que enlaza con otra parte del bosque, pero que ya no está dentro del ámbito de actuación, ¿no? Y luego toda una zona de cultivos, ¿no? Parte de ellos abandonados, ¿no? Que son antiguos cultivos de cereal y de viña que el momento actual se han transformado en prados, y luego otra parte en la que hay algarrobos, ¿no? O sea, quedan todavía una masa o una zona bastante importante en la que existen todavía los algarrobos, están presentes, ¿no? Y bueno, un último elemento que consideramos que es importante y que configura este parque es la presencia y la existencia de muros de piedra seca a lo largo de todo el parque. Están en diferentes, o sea, hay algunos que están bien, otros que prácticamente han desaparecido, otros que están, pues parte de ellos se han caído, pero evidentemente consisten en un elemento identitario y de este parque, y además de la identidad y de los paisajes mediterráneos, ¿no? Y consideramos que bueno, que son de gran valor. Por otra parte, el otro elemento que encontrábamos en el parque son los caminos existentes, ¿no? Allí hay una red de caminos existentes, tanto en la zona del bosque como en la zona de los campos de cultivo. Parte de ellos están bien y parte de ellos están en mal estado. Y entonces, pues bueno, lo que al final llegamos a la conclusión es que podríamos diferenciar como tres sistemas dentro de este parque. Uno serían los sistemas naturales, que serían por una parte lo que llamamos el bosque de pino blanco, y por otra parte estos prados que ya se han instaurado y existen en el parque, que son los cultivos abandonados, ¿no?, que en el momento actual se han transformado en parque. Por otra parte, hay un sistema edificado, que lo llamamos así porque es la zona de la ermita de Santa Bárbara y su entorno, ¿no?, junto con el edificio que está justo al lado de la ermita. La ermita ahora ya está en fase de restauración, esta es una foto antigua. Y el último sistema que tendríamos, que sería el sistema agrícola, que básicamente es, como os lo he contado antes, es donde están los campos de algarrobos, ¿no?, que bueno, es lo que hay. Entonces, pues bueno, visto desde un punto de vista ecosistémico, ¿no?, porque en el fondo un parque de 14 hectáreas, pues bueno, no es un parque urbano, sino que podemos considerar que es algo más. Entonces, lo que hicimos fue valorar, ¿no?, un poco cuáles eran los servicios que este parque ofrecía, ¿no? Entonces, prácticamente los servicios más importantes que en el momento actual ofrece este parque están vinculados a las masas forestales existentes, ¿no? Porque desde el punto de vista de los servicios que podría ofrecer el parque como zona agrícola, la actividad agrícola prácticamente está abandonada. Y aparte de esto, lo que sería el sistema de edificados, lo que es la ermita, estaba en estado ruinoso, y lo único que se mantiene hoy en día es la romería anual que se hace a la ermita de Santa Bárbara, ¿no? Entonces, lo que tenemos o lo que pensamos que es de valor es, por una parte, los sistemas forestales, que además el valor que tienen a la hora de los servicios que ofrece son muy importantes desde un punto de vista ecosistémico, porque son servicios tanto de regulación, o sea, los bosques soportan, o sea, son abastecen de materiales y de alimentos, regulan el clima, fijan el suelo, retienen el agua, o sea, los servicios que ofrece son muy altos. Y por otra parte, la otra fuente de servicios interesantes que tiene este parque son los prados, ¿no?, porque contribuyen a la biodiversidad y además atraen a gran variedad de fauna. Y además hoy en día podemos decir, ¿no?, que cada vez hay menos espacios, ¿no?, que cada vez hay menos prados en nuestro territorio, entonces por ello consideramos que son de valor, ¿no? Entonces, así, ¿no?, visto lo que tenemos, los objetivos que plantearía la propuesta, ¿no?, sería generar un proyecto, ¿no?, que de alguna manera mejorara e incrementara los servicios y bienes que ofrece este parque, ¿no?, y de alguna manera este ecosistema, ¿no? Y consideramos que estos servicios no solamente tienen que ser servicios ecosistémicos, sino que también tienen que ser servicios sociales y culturales para la población, ¿no? Entonces, por una parte, sería pues crear un espacio social que fuera activo y participativo, aumentar la heterogeneidad, la movilidad, movilidad, o sea, la conectividad del territorio, ¿no? Promover el cuidado, que no solamente el cuidado no solamente sería referido al cuidado del buen estado de los ecosistemas, sino que también plantear que fuera un espacio para educación, ¿no? En el que la educación no solamente fuera conocimiento, sino que también fuera cuidado, ¿no? Luego una serie de pautas, desde retener el suelo, crear el suelo, ¿no? Y finalmente incrementar los flujos y las conexiones en este ecosistema, porque a mayor conexión, ¿no? A mayor conexión de todos los procesos que hay en el ecosistema, esto contribuye a un aumento de la biodiversidad, a una estabilidad del ecosistema y a una mayor resiliencia del mismo, ¿no? Lo siguiente sería, bueno, los principios, ¿no? Los principios desde los que se plantea la propuesta sería desde una visión ecológica, que es una visión holística, o sea, que es una visión del todo, ¿no? No una visión de las partes, sino que una visión del todo, desde la biodiversidad, que lo que en el fondo este proyecto promueve es aumentar, ¿no? Y favorecer la biodiversidad, y desde la sostenibilidad, que en este caso estaría básicamente centrada en un mínimo consumo de agua y de mantenimiento, y al mismo tiempo que se pudiera generar, que fuera un espacio productivo y rentable económicamente. Entonces, bueno, la finalidad de la propuesta sería localizar, visualizar y entender, ¿no? Y poner en valor todos los procesos existentes, ¿no? Promover todas las interacciones complejas que hay en esta comunidad, ¿no? Y todos los flujos de energía y los materiales que lo atraviesan, y aumentar los bienes y servicios que generan, como lo hemos dicho antes, ¿no? Y por otra parte, planteamos en la propuesta y entendemos que este espacio se entiende como un parque agroforestal, y que esto le confiere un nuevo carácter, ¿no? Que le aporta al mismo tiempo valores ambientales, sociales, culturales, económicos, estéticos y didácticos, ¿no? Y entonces la propuesta lo que quiere es reforzar este mosaico agroforestal y poner en valor tanto los prados y las masas forestales existentes, mejorando su conectividad y creando un corredor ecológico.
Ens queden 3 minuts i vostès i nosaltres, i ens diu la Carola, el president també de l'Associació de Veïns de Santa Bàrbara, assenyalava quelcom que podem pensar molt fàcilment. Això serà una mena de parc urbà, que no jardí, i obert totes les hores del dia. Al costat de les cases, al costat de la carretera, al costat, diguem-ne, de llocs, d'indrets de vida. És a dir, que això no serà com anar a la Trinitat, per exemple. Però això no serà com anar als jardins de Terramar, que es tanquen i tenen un horari. O al parc de la Ciutadella, que es tanqui i que té un horari. O als jardins del Retiro de Madrid, que es tanca i que tenen un horari. I això crea, o com a mínim ha creat, una certa preocupació per part dels veïns de l'urbanització a l'entendre de, bé, es poden trobar amb problemes d'ordre públic en l'interior d'aquest espai, d'aquestes 14-15 hectàrees obertes matí, tarda i nit?
De fet, en el torn de preguntes, Àngel Guerrero, de l'organització de Santa Bàrbara, és el que va plantejar. D'alguna manera va fer preguntes que anaven dirigides a això. És quan va preguntar el tema de la il·luminació, va preguntar el tema dels accessos, si es tancava, si no es tancava, i tot anava dirigit a això. I, de fet, ell directament va posar sobre la taula que veia o preveia que allò es pogués convertir, doncs, en una zona de futura de botellón,
de trobada, etcètera.
Exacte, probablement d'un espai que ningú vol tenir al costat de casa seva. Veurem com queda, perquè en qualsevol cas, el que dèiem i tal com han presentat, es tracta d'això d'un parc agroforestal, mm-hmm. És a dir, no és un jardí, no té una porta d'entrada
sí,
i sortida.
Ni és un parc urbà tancat, o sigui que, diguem-ne, que respon al màxim criteri de la sostenibilitat ambiental, però des del punt de vista de la convivència amb el seu entorn, que són urbanitzacions, persones, carretera, moviment, vida urbana, què es pot crear?
Caldrà veure quina vida urbana queda allà.
Queda allà, això per començar. Però si hi ha alguns espais, diguem-ne, públics del centre del poble, que en alguns moments s'han vist ocupats, què pot passar allà? Doncs ahir també va ser una de les qüestions que es van plantejar en aquesta trobada. Carola, gràcies.
A vosaltres.
Com els comentàvem, l'audiència pública la poden trobar, la trobaran íntegra aquest migdia al nostre web, per si la volen escoltar tota sencera amb totes les intervencions. En 5 minuts tornem, Ignasi Muntaner primer i després puntualitzacions que vau fer Gavi Serrano a l'entorn de la intervenció de Carles Solà de Sitges en Comú el passat dilluns. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.